Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu-me la ràdio, és la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen. I la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un show que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada emissió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen. I la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, avui són les 11:05, hem obert abans perquè anem a cobrir el pleno d'avui dijous de 9 de desembre, però ara mateix, com sabem, n'hi ha una part del pleno que no és 100% pública, entonces estan arreglant esta part, però mentre pues, vos volia contar que tenim este cap de setmana, el 21 de desembre, que és dissabte. La regidoria de joventut ha organitzat un taller pràctic per a iniciar-se com a DJ i ja compta dins amb equips professionals i experts en el sector. La regidoria que ho cobreix és la regidoria de joventut i és un taller completament gratuït que se celebrarà, com he dit, el 21 de desembre de les 5 de la vespre a les 8 de la vespre en l'Espai Jove de Vila-real, evidentment. Este taller és 100% pràctic i estarà impartit per reconeguts professionals del sector com Roberto Bustos, que és DJ Rusclo, i Bonus Track Radio Show. Els que vulguin participar aprendran fonaments bàsics per seleccionar i mesclar música en estils com l'electrònica comercial, el reggaetó i el hip-hop, entre altres. Els assistents treballaran en cabines professionals Pioneer i Tractor, comptant amb tot l'equip necessari per submergir-se dins de l'art de ser DJ. Les places són limitades i per participar només cal enviar un correu a joventut@vilareal.es amb el nom i cognoms de la persona que es vulgui apuntar i el telèfon de contacte. Aquest taller forma part dins de les activitats que celebrarà l'Ajuntament de Vila-real en el marc del 750 aniversari de la Fundació de la Ciutat. Així que animeu-vos i feu córrer la veu.
Descanso amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. De matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sentem cada emissió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio
I a continuació, com bé hem dit, ja ha passat la part que no és pública, així que procedim a retransmetre el pleno en directe.
Del pleno anterior. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és la proposta de la regidoria de la regidora d'àrea de govern de serveis socials i sanitat, regidoria, cooperació internacional i mediació, seguretat i emergències, per a la ratificació de la resolució de l'alcaldia de fecha 5 de desembre 2024 referent a la sol·licitud de la Conselleria de Justícia Interior i Administració Pública per a la concessió corresponent de condecoracions als funcionaris del cos de policia local de Vila-real amb acreditació professional 421, 610, 444, 644 i 658. Senyora secretària en comissió.
Se trata de un asunto que se dictaminó, pero no pasó por el pleno anterior, sino que fue la comisión del 7 de noviembre. Entonces tuvimos que hacer una resolución de alcaldía porque si no, no se llegaba a plazo para poder enviarlo al IBASPE. Ahora mismo lo que se ratifica es la resolución y una vez ratificado, pues ya la votamos. Creo que...
Vale, pues para la ratificación primero, ¿algún voto en contra? Vale, pues la incluim, queda ratificada, senyora secretària, i ara per al punt en si té la paraula el regidor de Seguretat i Emergències, don Antonio Marín.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com bé ha dit, el que proposem així és la condecoració i la distinció d'uns agents en una intervenció que ja vam explicar en comissions informatives en el seu moment i bàsicament es va tractar d'un incident en el que va haver implicat una arma llarga i pues, com vam poder veure en l'expedient pues, es detalla pues, tota l'actuació dels policies que afortunadament pues, van aconseguir intervindre aquesta arma i se va resoldre d'una manera molt satisfactòria en unes condicions molt adverses. D'ahir la proposta. Moltes gràcies.
Bé, alguna intervenció en el punt? Passem a votació. Manu Robert, regidor
sí.
Escrit, Vox, Irene Herrero.
Sí.
Compromís. Senyora Fajardo,
sí.
Partit Popular, senyor Casabó, PSOE, senyor Madrigal.
Sí.
Bé, doncs queda aprovat per unanimitat. Alguna explicació de vot? Bé, doncs moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. 3. Proposta d'acord de la regidora delegada d'administració local relativa a la defensa del procediment ordinari. Té una numeració. Val? Senyora secretària, en comissió.
Ratificada. Està dictaminada.
Por mayoría.
Sí, dictaminada por mayoría.
Vale, la comissió de 3 de desembre de 2024. Bé, doncs si vol explicar breument la proposta, la regidora d'administració local, té la paraula doña Ana Vicens.
Gràcies, senyor alcalde. És un punt tècnic. Com heu pogut veure, el sindicat CESIF va presentar un recurs contenciós administratiu contra el pressupost i contra la plantilla pressupostària del personal de l'Ajuntament per a l'exercici 2024. El van presentar a data 8 de novembre. I com heu llegit en la proposta, segons l'article 22.2J de la llei 7/1985 del 2 d'abril reguladora de les bases de règim local corresponent a aquest plenari l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària, ja que el pressupost i la plantilla s'aproven per plenari. En conseqüència, per a poder seguir en el procés contenciós administratiu presentat pel CESIF, correspon al plenari aprovar exercir les accions judicials fronts al recurs, iniciar els tràmits per a procedir a la contratació de l'assistència jurídica i designar procuradora. Això seria tot.
Val. Alguna intervenció en el debat? No? Val, doncs passem a votació. Regidor, no ha escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
I PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovada. Alguna explicació de vot? No? Doncs moltes gràcies a tots i a totes. Passem al punt 4, que és la resolució de reclamacions i aprovació definitiva de l'ordenança fiscal número 12/2025 reguladora de la taxa per la prestació del servei de residus municipals. Bé, senyora secretària, en comissió de 12 de desembre, crec que va ser dictamen favorable per majoria. Té la paraula la regidora de serveis públics o sí, i portaveu de l'equip de govern, doña Maria Fajardo.
Bon dia a totes i tots. El que portem avui ací al ple és l'aprovació definitiva de la taxa de residus. És ara simplement la resolució de reclamacions i aquesta aprovació definitiva. Les al·legacions que s'han presentat, algunes eren en la línia de contemplar altres per a elaborar el cens del pagament de la taxa, doncs, que tinguérem en consideració doncs, altres ítems, com podria ser el padró. El que vaig tractar d'explicar també en aquesta reunió que vam poder mantenir amb el Consell de Participació Ciutadana per a que veïns i veïnes foren coneixedors i molts d'alguns dels que estem ací avui també estàvem en aquesta reunió, doncs és que el padró, evidentment, podria resultar un criteri a tenir en consideració si no fora per una qüestió de que no tenim precedents en quant a l'aplicació d'aquesta taxa de residus en cap municipi de l'Estat espanyol que s'hagi tingut en consideració el padró per a fer-ho, precisament per els errors que normalment se tenen en quant a l'empadronament de les persones que resideixen en una vivenda, que moltes vegades no s'ajusta a la realitat, perquè saben vostès doncs, que el padró és un ítem que el que denota simplement és on volem tindre el nostre domicili a nivell, per exemple, de cobertura sanitària, però no tenim per què residir en aquesta vivenda. També falta la figura d'inspecció pel que fa a les administracions locals, aleshores doncs, no se podia contemplar això. Altra al·legació, el que també demanava era que es tinguera en compte el consum d'aigua i així a Vila-real doncs, tenim una idiosincràsia molt particular que és que tenim en el nostre terme municipal moltíssimes vivendes que tenen un ús residencial però que no podem comptabilitzar el consum que fan d'aigua doncs, perquè encara tenen el sistema d'abastiment que no forma part de cap companyia, és a dir, que no està urbanitzat, per dir-ho d'alguna manera. Molts saben que tenim encara masets que viuen de pous o que viuen de les sènies o d'altres vies per a subministrament, igual que que per al que la vegueram, doncs, que tampoc el tenen quan no esteu urbanitzat, no tenen aquesta obligació i per la qual cosa no es podria tindre en consideració tampoc aquests valors així en el municipi de Vila-real. Aleshores, per fi aprovem definitivament aquesta taxa que, per a que pugui entrar en vigor tal com establix la llei i això és el que portem al ple. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna intervenció en el debat? No? Pues, passem a votació. Regidor Nascrit.
Sí.
Vox.
No.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
No.
I PSOE.
Sí.
Bé, pues queda aprovada. Sí. Alguna explicació de vot? Ningú? Pues moltes. Sí? Perdón, qui me demana explicació de vot? El regidor Nascrit, no? Vox. Partit Popular, senyor Casaut, la paraula.
Sí, gràcies. Bé, han certificat avui vostès el regal del 2025 per als veïns i veïnes de Vila-real, el regal del Partit Socialista i Compromís, que és esta pujada d'impostos a Vila-real via esta taxa de basures. Un regal que costarà als veïns entre 118,39 euros i 224,95. Això només a les cases, a les famílies de Vila-real, després també tindran el seu regal tots els comerços, empreses de Vila-real. Un regal que és molt estil del Partit Socialista, seguir cruixent a impostos als ciutadans per a poder mantenir el seu nivell de gasto. Això dona igual en quina administració siga governada pel Partit Socialista. Crec que ha quedat demostrat, i més encara en aquestes últimes setmanes, que Europa no ens obligava a aquesta taxa de residus, era simplement una recomanació, però mai era un objectiu directe de la Unió Europea augmentar la pressió fiscal a les famílies. Això és una decisió del govern d'Espanya que obliga a tots els ajuntaments a aplicar-ho. Per suposat, això arriba sense cap finançament per part del govern d'Espanya en els pressupostos per transferir als ajuntaments l'ajuda necessària per a poder aplicar aquesta taxa que, insistís, han decidit de manera unilateral aplicar-la sense comptar en els ajuntaments. Per tant, insistim, l'oposició del Partit Popular, ja ho diem així i en qualsevol administració, el no del Partit Popular a esta taxa de residus, que no és una taxa justa, perquè així no va pagar menys qui menys residus genere i, per tant, el nostre posicionament segueix sent contrari a esta taxa que en el cas de Vila-real va permetre al govern recaptar uns 5,5 milions d'euros més en el pròxim exercici sense que això vinga acompanyat d'una rebaixa proporcional en la resta d'impostos que pagaran els veïns. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno, si es creguera algo de tot el que ha dit, era molt fàcil. Dins de tota l'exposició pública que ha hagut en el boletí oficial de la província durant un mes, haguera pogut formular alguna al·legació al Partit Popular que no n'ha fet ni una. És a dir, avui hem desestimat totes les al·legacions que han presentat la ciutadania de Vila-real. Vostès han fet tot el ruïdo possible, que és l'únic que els agrada fer per a intentar confundir a la ciutadania, però després, quan toca, en este plenari, en aquest ajuntament, dir algo, aportar algo, si tingueren projecte de ciutat, pues hagueren aportat alguna idea, hagueren aportat algun tipus de possibilitat. Som l'ajuntament que ha ficat la bonificació més forta a les persones en problemes d'exclusió social, esta ciutat. I després, evidentment, la gran mentira del senyor Casabó i del Partit Popular pues se demostra clarament quan toca en l'organisme on ell és representant de la ciutadania, no presenta ninguna proposta que avui l'haguerem pogut debatir i l'haguerem pogut tindre en compte si tenien algo que aportar més allà del ruïdo. Ahí està Castelló en 220 euros del Partit Popular única, la quota, tingues el patrimoni que tingues, valga catastralment el teu bé el que valga, ahí està Burriana, 170 única. Nosaltres tenim a les persones en recursos menors en el qual el valor catastral és menor de 60.000 euros, 118 euros de quota. Per tant, bueno, aquesta és la realitat i repetisc, quan algú té algo que dir, quan algú té algun projecte en Vila-real que va més allà de defendre el Partit Popular, el senyor Mazón, a la senyora Barrachina i al senyor Feijó, pues evidentment planteja les propostes on toca, que és així. Regal és l'herència seua del seu partit a este poble que mos té arruïnats. Regal són l'any i mig de govern del senyor Mazón i de la senyora Barrachina que ha sigut una verdadera bomba per a este poble des del punt de vista dels recursos que tenim comparat amb el que rebíem antes. I això és el regal que reben els veïns i veïnes de Vila-real. Sí. Bueno, pues continuem en el següent punt de l'ordre del dia, és el 5, aprovació del Pla Anual Normatiu 2025 de l'Ajuntament de Vila-real. Senyora secretària, en comissió.
Sí, dictamen favorable per majoria.
Molt bé, vol explicar breument la regidora d'administració local, Ana Vicens, de què es tracta.
Sí, és el pla anual normatiu que aprovem tots els anys i més que res comentar que fora de quan es va dictaminar en comissió han entrat noves fitxes. No sé si les heu pogut veure. Seria l'ordenança reguladora de la concessió de subvencions a entitats esportives amb activitat regular del municipi de Vila-real, l'ordenança reguladora de la concessió de subvencions a esportistes d'elit de Vila-real, l'ordenança de neteja viària i recollida i gestió de residus i el reglament intern d'ús i gestió de l'ecoparc. I ses, no les van enviar ara i no han pogut passar per comissió, per si us sembla bé d'aprovar-les totes d'una.
Si volen, i amb el seu permís els senyors regidors, explique per què no van arribar a temps i per què considerem que és important incloure pel que fa a l'ordenança de neteja viària i recollida i gestió de residus i el reglament intern d'ús i gestió de l'ecoparc. L'ordenança actual que tenim de neteja viària i recollida i gestió de residus és de l'any 98, aleshores cal actualitzar-la atenent a les noves demandes de la legislació vigent, aleshores per això pensem que és interessant mantenir aquesta actualització i per això ho hem inclòs en aquest pla anual normatiu. I la següent, que és el reglament intern d'ús i gestió de l'ecoparc de Vila-real. L'ecoparc de Vila-real, la llicència d'activitat que tenia era provisional, hem aconseguit que per fi s'acabi de tramitar el que és la llicència definitiva, aleshores una vegada està aquest tràmit administratiu fet és quan ens podem permetre doncs, elaborar aquest reglament i per això també ho hem inclòs. I ha sigut fora de termini perquè tot això s'ha acabat d'embastir esta setmana. Per això ho hem inclòs ara. ¿Vale?
Moltes gràcies, senyores regidores. Alguna intervenció en el debat? Passem a votació d'este punt 5 de l'aprovació del Pla Anual Normatiu 2025 de l'Ajuntament de Vila-real. Regidor no escrit?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
Sí.
Queda aprovat per unanimitat. Alguna explicació de vot? Moltes gràcies a tots i a totes. Continuem en el punt 6 de l'ordre del dia. És el dictamen sobre la proposta d'aprovació inicial de la participació pública i consultes de l'homologació i pla parcial sector UHI-8. Senyora secretària, en comissió.
Dictamen favorable per majoria.
Dictamen favorable per majoria en la comissió del 12 de desembre del 24. Té la paraula per explicar la proposta al regidor de Territori, don Emilio Violo.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots. El punt número 6 de l'ordre del dia porta al plenari un document que podríem qualificar-lo per a que s'entenguin tots, tota la ciutat de Vila-real, com sentar les bases d'una futura programació turística. Estem parlant d'una unitat que en el planejament se coneix com la UHI-8 i per entendre-nos aquest espai que n'hi ha entre el sud de la ciutat, entre la factoria de Porcelanosa i el riu Sec. Estem parlant aproximadament d'uns 233.000 metres quadrats, insistisc. Sentem les bases si és que aprovem aquest dictamen dels inicis d'una futura programació urbanística. Què és el que portem avui damunt de la taula per concretar, per aprovar? La proposta és aprovar provisionalment i inicialment el pla parcial UHI-8, en segon lloc, aprovar el document d'homologació d'usos del sòl que implica aquest pla parcial, obrir la participació pública durant 45 dies per a que tothom pugui dir el que tinga que dir i, finalment, demanar informe sectorial sobre aquesta proposta a les distintes administracions públiques que són doncs, quasi bé una vintena. Per tant, aquesta és una proposta, insistir, per assentar les bases d'una futura programació urbanística. A partir d'ahir, després de la participació pública, remetrem d'una manera integral tota la documentació a la conselleria i la conselleria, que és la competent, emetrà l'informe d'avaluació ambiental i territorial i estratègica, me la tornarà a l'Ajuntament i després, si és que cal i seguir en aquest camí, l'aprovaríem definitivament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Alguna intervenció en aquest punt? Bé, doncs passem a votació. Regidor no escrit.
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovat. Alguna explicació de vot en aquest punt? Moltes gràcies. Tots i a totes. Passem al punt 7 de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre la proposta de la regidora delegada especial d'Economia, Projectes Europeus i Innovació relatiu a la sol·licitud de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Tots Units per a la regulació de les relacions que s'establixen en el marc de la realització de les accions finançades per el FEDER corresponent al projecte Emplea, pertanyent a la iniciativa Empleo i Recursos Humans, capítol Integra. Senyora secretària, en comissió.
Dictamen favorable.
Bé, va estar dictaminada el 12 de desembre del 24 per majoria. Té la paraula la regidora d'Economia, doña Ana Torres, per explicar la proposta.
Vale, gracias, señor alcalde. La propuesta es que la renovación de la cesión de la nave de la calle Miralcamp, que es propiedad del ayuntamiento, para la Fundación Tots Units, para que sigan haciendo la labor que están haciendo de inserción social, ya que poseen 34 trabajadores, de los cuales 20 son plazas que tienen un contrato de inserción. Esta asociación realiza una labor social dando trabajo a personas en situación de exclusión social y al mismo tiempo también realizan una labor medioambiental, ya que se dedican a la gestión de residuos y de campañas de sensibilización. Simplemente era que hacer una prórroga durante otros 10 años y espero que voten a favor. Gracias.
Muchas gracias, señora regidora. ¿Alguna intervención en el debate? No, pues pasemos a votación. Regidor Nostrit.
Sí.
Vox.
Sí.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
Sí.
PSOE.
Sí.
Pues queda aprobat per unanimitat. ¿Alguna explicació de vot? No? Moltes gràcies a tots i a totes. Passem al punt 8 de l'ordre del dia, la ratificació de la dissolució del Consorci Concessionari d'Aulles de la Plana, creació d'un Consorci Provincial d'Aulles de Castelló i aprovació dels seus estatuts. Senyor secretària, senyora secretària en comissió.
No ha passat per comissió, con lo qual ara se tiene que votar la ratificació del mismo.
Vale. Pues per a la ratificació i inclusió en l'ordre del dia d'aquest punt, algun vot en contra? Bé, pues queda aprovat per unanimitat. Està incluït ja en l'ordre del dia i ara passem a l'explicació. No n'hi ha problema. Bueno. Bé, jo crec que coneixen l'expedient. Existís un projecte en la Diputació de Castelló de la mà dels ajuntaments que formen part del Consorci de la Plana i d'aquells que formen part també del Consorci del Pla de Cabanes, d'intentar juntar-nos tots en la província per a tindre un únic organisme, que és el que d'alguna manera se mos ha aconsellat per part de la Unió Europea, per part de l'Estat, per part de la Generalitat Valenciana, per a ser interlocutors vàlids en matèria de la gestió de l'aigua. La gestió de l'aigua, com vostès saben, és una competència purament municipal, d'acord amb la llei de bases de règim local i la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, és a dir, depenen els ajuntaments, són una competència exclusiva dels ajuntaments la gestió de l'aigua en el nostre terme municipal, però tot el món entendrà que moltes vegades s'escapa d'aquesta gestió que pugui fer cada poble o ciutat respecte a les necessitats de la sequera, les dificultats que tenim actualment i sobretot perquè tots no tenim les mateixes condicions, pous, possibilitats d'aigua, etc. En el seu dia es va crear el Consorci de la Plana, del qual Vila-real forma part, que abastís a molts pobles d'esta província i d'esta comarca. Un exemple de solidaritat i d'èxit. En aquests moments estem subministrant pobles de la zona de la Plana Baixa, fonamentalment en unes dificultats de sequera molt importants a través especialment dels dos pous d'Onda. I d'alguna manera el que fem en aquest acord és dissoldre, acordar l'inici de la dissolució del Consorci de la Plana, que ens aglutinava a una sèrie de ports de pobles d'esta comarca. També estan fent el mateix en el Pla de l'Arc, l'altre consorci que existia. Una vegada estiguen dissoltos aquests consorcis que ja duien uns anys treballant, creem, i això ho fem en el mateix acte avui, un consorci provincial, on estem tots junts, de manera que siga una interlocució vàlida, la unió hace la fuerza i la possibilitat també de compartir recursos i de compartir possibilitats i oportunitats. El paper de la Diputació de Castelló és un paper important des del punt de vista de que he dit que les competències en matèria d'aigua ja són municipals, però vostès saben, d'acord amb la llei, que fonamentalment en els menors de 20.000 habitants pues la competència de la Diputació és també important en aquesta matèria i auxilia i ajuda i gestiona a tots aquests pobles. Saben que estan passant un drama important, me consta que la Diputació ha fet un gran esforç en aquest pressupost també per a ficar en marxa inversions històriques, 26 milions d'euros crec que són en matèria d'infraestructures hídriques. Tenim casos com el de Costur en 1.000 habitants que han tingut que dur 1.200 cubes, crec que són, o 1.100 cubes en guany per a poder abastir a la població. És a dir, el tema de l'aigua és un dels cavalls de batalla que anem a viure este segle, com tot el món sap, i per tant, bueno, pues jo els demanaria el recolzament a tots per a poder fer aquest camí conjunt de gestionar un recurs tan important i tant de tots d'una manera sostenible i, si pot ser, pues en la màxima unió de la província per a tirar endavant aigua per a tots i per a sempre. Alguna qüestió en aquest punt? El debat, passem a votació. Regidor Nascrit?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
Sí.
Sí.
Gràcies. Queda aprovat per unanimitat. Una explicació de vot? Gràcies a tots i a totes. Passem al següent punt de l'ordre del dia, el nou dictamen de la moció del grup municipal Vox per a la defensa del sector pesquer i el rechaç, o el rebuig, perdó, a la reducció dràstica de dies de pesca d'arrastre, que no se considera en valencià perquè ho tenen en castellà, arrossegament, perdó, imposada per la Comissió Europea. Bé, senyora secretària, en comissió.
Dictamen favorable.
Dictamen favorable en la comissió del 12 de desembre del 24. Té la paraula...
Senyor alcalde, sí? Hem presentat una esmena d'addició, en aquest cas, per a completar esta moció de Vox.
La teniu?
Sí.
La teniu, el grup? Vale. No, quédatela tu. No te preocupes. Vale. La mireu... especialment Vox, que és el que té que decidir si l'accepta o no.
Bueno, la expliqué un poc per damunt i...
Sí. Té la paraula el senyor Llorenç per explicar l'esmena.
Sí, bé, els punts crec que els coneixeran perquè ja s'han anat debatint en altres administracions. Bàsicament el que fem afegint aquests punts a la nostra proposta com a esmena, afegint aquests punts als que ja consten en la moció de Vox, és aterrar un poc a la situació actual. La moció de Vox ve des de quan això només era una proposta i per tant són unes propostes d'acord a lo millor tal vegada un poc genèriques a l'espera de conèixer la realitat de l'acord. Avui en dia ja contem amb dades suficients com per a saber quin és l'efecte que va tindre l'acord de la Comissió Europea en els pescadors i de la mà de la Federació Provincial de Cofradies de Pescadors pues, proposem una sèrie de qüestions vinculades a que es frene el que o que s'intente revertir aquest acord de la Comissió Europea, que serien els tres primers punts, i una sèrie de punts, el 4 i el 5, vinculats a quines coses es poden fer avui en dia, assumint que aquest acord se posa en marxa l'1 de gener perquè queden pocs dies per a que acabi l'any.
Molt bé. Pues el grup proponent, que és Vox, que diu al respecte, senyor Herrero, senyor Archela.
Sí, acceptem les esmenes i les incorporem a la nostra moció.
Pues queda incorporada l'esmena del Partit Popular a la moció de la defensa del sector pesquer. Per part de Vox té la paraula el grup Vox, serà don Fernando Archela que explicarà la proposta.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Avui presentem esta moció amb un objectiu clar, que és defensar el futur del nostre sector pesquer i rebutjar les mesures desproporcionades que la Comissió Europea pretenia introduir als nostres pescadors, reduint els dies de pesca d'arrastre en el Mediterrani de 130 a 27 dies tan sols a l'any. Aquestes restriccions d'aplicar-se haguessin suposat la desaparició de més de 500 vaixells i la pèrdua de fins a 7.000 llocs de treball. afectant no sols als pescadors, sinó també a centenars de famílies que depenen directa i indirectament d'aquesta activitat. Nosaltres no podem permetre que una activitat que forma part de la nostra història i economia quede condenada a desaparèixer per decisions que, a més de carèixer d'una base tècnica sòlida, no valoren els esforços que ja el sector pesquer va realitzant en aquests anys enrere. Hem de tindre en compte que el nostre sector pesquer ja va reduir un 40% des del 2020 els dies de faenament, demostrant d'aquesta manera el seu compromís amb la sostenibilitat. No es podem anar més sense garantir la viabilitat econòmica. També és important i imprescindible que Espanya assumisca un rol actiu en la defensa dels interessos i que no permetisca que Brussel·les impose polítiques que ignoren les nostres realitats locals. També devem de reforçar el consum dels productes locals i oferir un respaldo tècnic i econòmic a les nostres cofradies per garantir la continuïtat del sector. Per això, en la nostra moció, el que demanem, ara afegint les esmenes que us ha presentat el Partit Popular, que ja coneixem els termes d'aquests acords que se van produir, en resumint en 5 punts, podríem dir que el que demanem en aquesta moció és rebutjar categòricament les mesures de reducció de dies de pesca, instar al Govern d'Espanya a defensar amb firmesa els interessos del sector, sol·licitar el recolzament de la Diputació de Castelló per les cofradies locals, garantir la sobirania alimentària espanyola mitjançant polítiques justes i manifestar el respaldo incondicional d'aquest Ajuntament a tots els pescadors de les cofradies de Castelló. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat d'aquesta moció, d'aquest punt? Explicació de vot. Passem a votació. Regidor no escrit, Manu Robert.
Abstenció.
Vox, Irene Herrero.
Sí.
Compromís, senyora Fajardo.
Sí.
Partit Popular, senyor Casabó.
Sí.
I PSOE, senyor Madrigal.
Sí.
Bé, vos queda aprovada. No, queda aprovada. Aprovada, sí. Unanimitat o no. Ha hagut una abstenció, no?
L'abstenció
de... Vale, vale. Val, explicacions de vot. Senyor Manu Robert, regidor escrit, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor president. Mire, és una de tantes mocions que venen de línia nacional, aquells que fan còpia i pega contínuament, i en els que us té que tindre en compte que si se llitja el diari des del dimecres de la setmana passada, és a dir, que s'havia pogut retirar ja fa dies, resulta que aquesta moció se continua com si no haguera passat res. I resulta que els 27 de la Unió Europea s'han dedicat a arribar a un acord de pesca abordant el principi de la sostenibilitat pels pescadors espanyols. Els pescadors espanyols han comptat en l'apoyo d'Itàlia i de Portugal, en aquest cas, dos països que estan en les nostres condicions i que fan més força en la Unió Europea que la pròpia Espanya que tenim. Ixe acord que s'ha arribat se resumís en 12 punts, òbviament no és este el lloc adequat per desenvolupar aquests 12 punts, però sí que és de veres que s'ha realitzat una espècie de modulació i una compensació per tots aquells dies de pesca que pogueren tindre, diguem, reduïts. En definitiva, la Unió Europea el que ens ha dit és, i ens ha donat a travegar un estiró d'orelles, com se sol dir en aquest poble, en el sentit de que Espanya no està en el punt de sostenibilitat que hauria d'estar en el segle XXI. Per tots aquests motius, resulta que, per exemple, una de les mesures que s'ha adoptat i que augmenta inclús els dies de pesca és el que les malles de pesca augmenten a més de 15 mil·límetres. Si les malles de pesca augmenten en més de 15 mil·límetres, resulta que els peixets xicotets se queden fora de lo que és la pesca i, per tant, la sostenibilitat és total i assegura i garantitza la pesca cap a l'any següent, cosa que fins ara no s'està fent. Fa falta que vinga la Unió Europea per renyir-nos contínuament, dient-nos que estem fent una pesca d'arrossegament totalment desproporcionada. Això el que va significar en el futur és que ens quedem sense pesca. Això és bo? Pues jo penso que no. N'hi ha representants del grup proponent en la Unió Europea per poder defensar aquesta situació? Sí que n'hi ha. I, sin embargo, no han dit res. Ara resulta que hi ha una moció totalment extemporània, i extemporània pels veïns i veïnes diem que significa que està fora de tot temps, on se mantenen els principis d'un intento de conciliació i l'únic que s'està demanant és continuar en un conflicte que no existís ja en la Unió Europea. Per tant, no ens enganyem quan diem aquesta classe de manifestacions en les mocions i tinguem en compte que en aquestes mocions, que venen, ja dic, de línies espanyoles, de línies nacionals, deuen d'acoplar-se a lo que són els interessos del nostre poble. I, per tant, si tenim que atendre a aquesta situació, s'entén perfectament que aquesta moció és totalment fora de lloc. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor regidor, per explicar vot. Algú més? Senyora Fajardo, portaveu de Compromís.
Moltes gràcies, senyor alcalde, i també un poc per aclarir el que s'ha produït així. Vox va presentar una moció que, efectivament, després de presentar-la, doncs, va resultar extemporània, això és cert, perquè se van produir avanços en la Unió Europea, i després el Partit Popular el que ha presentat és una esmena que recull la voluntat de la confraria de pescadors i que va ser una declaració institucional aprovada fa dos dies a la Diputació de Castelló per tots els partits que estem així presents. Aleshores, ja no és extemporània, recull la voluntat de la confraria de pescadors després d'haver-se produït aquests acords a Europa. Què fem? La pesca mediterrània valencià és més que una activitat econòmica perquè és un pilar fonamental de l'economia local dels municipis costaners valencians que al final són els que ens importen a nosaltres Compromís. És cert que millora la proposta inicial que es volia fer des d'Europa i això és així i és un fet, però l'acord per a nosaltres també no deixa de ser un parche i crec que és el lloc on ho hem de dir. Això no deixa de ser un parche perquè és insuficient. No resol els problemes estructurals que té el sector pesquer, que molts s'arrosseguen des de fa anys i anys. Necessiten estabilitat, els pescadors necessiten poder saber quan van a treballar, quan no, i no anar any rere any havent d'adaptar-se a una legislació que damunt no és tria en les seues institucions més properes, sinó que ve de la Unió Europea. Les mesures han de ser d'arrel i a llarg termini per garantir una pesca sostenible i viable sense aquests canvis anuals. A més, la sostenibilitat d'aquesta pesca ha de ser integral, és a dir, ha d'abarcar criteris mediambientals, econòmics i també socials, perquè de la pesca viuen moltes famílies a la costa litoral valenciana. A més, per a evitar aquesta desaparició de la pesca, doncs hem d'escoltar el sector i fer que la veu dels pescadors valencians i dels nostres pescadors arribi a Europa i això ho podem fer tots aquells que estem així presents i que també tenim representants en aquesta institució on se prenen aquestes decisions que els pescadors es pillen de ben lluny però que nosaltres, que intentem estar al costat de la gent, doncs es pillen de prop. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè per explicar-vos, don Jaume Llorenç, del Partit Popular, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, crec que probablement siga incidir un poc en el que ja s'ha comentat, però crec que tenim que ser conscients que estem davant d'un drama en totes les lletres per al sector de la pesca, no? I crec que és bo que des d'aquest ajuntament pues es fem recolzament i almenys que se senquen recolzats. A mi un dels responsables de les confradies de pescadors del Grau me dia jo de que és que tots mengeu peix, no? I això és el nivell de consciència que hem de tindre, no? Que al final tots valorem el peix de proximitat, però si li posem barreres a aquest tipus a la pesca, a la seva activitat, pues al final tot allò que entenem com a saludable, com a usuaris, no ho anem a tindre, no? A més, crec que aquesta situació de drama ve perquè, com ja s'ha comentat, bueno, se'ls dona la possibilitat d'ampliar els 27 dies en base a una sèrie de mesures que han de prendre i que la pròpia confraria ja calcula en més de 60.000 euros per barco. Que un podria pensar, bueno, a lo millor és una inversió que se pot fer, però és que la realitat és que venen ja, que crec que és important que ho recordem, venen ja d'una davallada de dies contínua, és a dir, els 130 ja no eren suficients, això és la realitat. Ells venien de 240, han reduït les captures fins a un 38%, la facturació fins a un 17%, estan en una situació realment límit, no hi ha relleu generacional, no troben a gent per a completar les tripulacions, la situació és límit, no és només que els 130 siga un objectiu, sinó més bé el contrari, és que en els 130 dies de pesca ja no poden sobreviure, no? Afecta a empleos directes, afecta inclús al turisme, no? D'una manera indirecta a través de la gastronomia, no? Com els dia abans, el que hem presentat són 5 punts d'acord. El primer és purament de mostrar el rebuig al borrador que ja s'ha aprovat, que passa els 27 dies amb una sèrie de mesures addicionals. I també els dos següents és per a demanar al govern d'Espanya que evite noves reduccions, inclús que treballi per ampliar a un mínim de 60 dies i a 180 dies a llarg plaç, que és el que demana la confraria de pescadors. Perquè ja dic, la situació de 130 dies ja era una situació límit. També demanen al govern d'Espanya que paralitzen a l'any 30 l'aplicació d'aquest reglament europeu sobre pesca d'arrastre per a tot el Mediterrani, que és el que està condicionant la seva activitat. I, a més, com els deia, dos punts addicionals per a intentar de reduir l'impacte que sí o sí, si no se fa res en molts pocs dies, va tindre cap als pescadors de la nostra província. Buscar una fórmula legal que d'alguna manera recolze aquells pescadors que no puguen ampliar el mínim de dies perquè no puguen prendre les mesures que d'allí se'ls demana des d'aquest reglament i per tant se queden els 27 dies. I per últim, també, tant a la Generalitat com al Govern d'Espanya, demanar-los l'exoneració dels cànons d'explotació i ocupació de les llotges, que al final seria una mesura que els aliviaria un poc les seues despeses. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. I per explicar vot, des del PSOE té la paraula don Emili Oriol.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, apuntava el regidor Robert que aquesta és una moció extemporània, és veritat. Han passat moltes coses en poques dies i jo crec que positives, com diré a continuació. Podríem dir també que és una miqueta, un poc de broma, si me permetisse, no solament extemporània, sinó espacial, per allò de que Vila-real no té mar, veritat. És una banalitat el que acabo de dir, però bueno, dir això i ara parlant en sèrio. Al final, el que fem així, com ha apuntat la concejala Fajardo, és recolzar el que diuen els pescadors de Castelló. Això és bàsicament el que hem aprovat així, per majoria. Vull puntualitzar algunes coses importants que dirien o que m'agradaria situar concretament avui on estem. No estem en els papers que s'han llegit o inclús en alguna part de les intervencions. Estem en un altre punt. En quin punt? Ahir el Ministeri de Competent va dir que Espanya pagarà el 100% de les despeses. Ahir ho va dir. Per tant, el govern d'Espanya, de Sánchez, veges tu, pagarà les actualitzacions de sostenibilitat. I per tant, això vol dir que els pescadors ja poden pescar 130 dies. Ja poden. M'agradaria fer alguna observació. Dia el concejal Llorenç, tothom menja peix. Encara podem anar més enllà en el quadre aquell de Sorolla. Diuen, encara diuen que el peix és car? Doncs de totes les coses. No? Tots sabem que cal mirar el present, així estem, però també el futur, perquè el Mediterrani té qüestionat el futur. Vull recordar-los a tots els que estem ací i els que ens escolten que la gran part del peix que mengem és de piscifactoria i congelat, perquè l'altre és molt car, ja ho deia Sorolla. I hem de cuidar-lo per a mantindre'l. Per tant, cal mirar el present i el futur, i esta és una proposta que només mira el present. És per això que hem recolzat la proposta dels pescadors, perquè ja miren al futur també ells. Passar de 30 a 45 mil·límetres, això estan fent-ho ja els pescadors. Estan fent-ho les 203 cofradies de pescadors, les 203 barques, perdona, d'arrossegament que n'hi ha en el País Valencià, o les 60 de la província de Castelló, ja ho fan. I ho fan perquè saben que si no ho fan, després demà no tindran peix. Per tant, m'agradaria subratllar present i futur. I, a més, s'està fent en algunes cofradies, se pot avaluar. Mirem què passarà enguany quan de 30 a 45 d'amplària en les xarxes, mirem enguany què pescarem. Ho comparem en els anys anteriors. I si mos va bé, si mos va bé, ampliarem el número de dies de 130 per amunt. Per tant, nosaltres veiem que els pescadors té coherència i és el futur. I simplement dues coses com a anècdota, si volen. Aquesta és una proposta que ve de la Unió Europea, d'un verd, un comissari verd, però que avui el comissari de pesca és del Partit Popular, simplement. Era una nota que no ve al cas. Gràcies.
Gràcies a vostè. Passem al següent punt de l'ordre del dia, el 10, que és la moció del Grup Popular sol·licitant la reforma del sistema de finançació local de forma simultània al de la financiació autonòmica. Senyor secretari, en comissió.
No s'ha ratificat, con lo cual se tiene que votar la ratificación de la misma.
Bé, algun vot en contra?
Sí, un momentet. Hi havia una, havíem acordat que finalment el Partit Socialista i Compromís adherien també a la proposta i, per tant, si es pareix, per a que se ratifiqui ja com una proposta dels grups Popular, Socialista i Compromís.
Val? Bé, pues ahí ja en la proposta conjunta, per a la seva ratificació i inclusió en l'ordre del dia, algun vot en contra? Pues s'ha aprovat per unanimitat, senyora secretària, i ara anem al fons de l'assumpte. Té la paraula don Adrián Casabó, portavoz del Partit Popular.
Senyor alcalde, havíem decidit llegir la part dispositiva als tres grups com a proponents i, per tant, pues, ho farem així, llegirem una part dispositiva. Cada
perfecte, pues, com vostès diguen.
Comencem jo perquè soc... anem per ordre de representativitat. Primer, actualitzar tant la llei 7/1985 del 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, com la llei 27/2013 de 29 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local per a la revisió a l'alça de les competències locals en matèria de serveis socials i sociosanitaris, economia, ocupació, desenvolupament local i agenda urbana, polítiques de joventut, polítiques d'igualtat i de lluita contra la violència de gènere, consum i educació.
Gràcies, senyor Casabó.
Segon, proposar al Govern d'Espanya crear, reforçar i impulsar instruments de col·laboració i cooperació amb l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes en aquells assumptes que afecten o en els que siga necessari l'actuació pública local. Concretament, la participació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en el Consell de Política Fiscal i Financera i en les conferències sectorials com a membre de ple dret. Tercer, instar al Govern d'Espanya a que de manera prioritària i urgent impulse la reforma de l'actual sistema de finançament local de forma simultània al de finançament autonòmic, d'acord amb les premisses aprovades pel ple de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Madrigal. Ah, perdona, senyora Escrits. Sí.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Quart, sol·licitar al Govern d'Espanya la suspensió de les regles fiscals per a l'exercici 2025. I quin, donar trasllat d'aquest acord a la presidència del Govern, a la vicepresidència primera i Ministeri d'Hisenda, al Ministeri de Política Territorial i Memorial Democràtica i als portaveus dels grups parlamentaris, al Congrés dels Diputats i al Senat.
Bé, doncs moltes gràcies. Ja està explicada perquè s'ha llegit per part dels grups que han signat aquesta moció la proposta. Ara passem al debat, si algú vol intervindre, dels altres dos grups. No? Pues passem a la votació. Regidor, n'ha escrit?
Sí.
Vox?
No.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
PSOE?
Sí.
Bé, pues queda aprovada. I ara passem a les explicacions de vot. Si algú vol explicar vot, té la paraula don Manu Robert. Regidor, n'ha escrit?
Sí, gràcies, senyor president. Este regidor no ha escrit, li haguera agradat també que se li haguera donat traslado i per lo menos una invitació per part del senyor Casabó per poder-me afegir a esta moció i poder llegir per lo menos algun punt, donat que estic d'acord en tota la proposta que s'ha fet. Una vegada més, pareixer que no se mete en compte. I la veritat és que és una llàstima perquè en esta classe de mocions pues bueno, tots podem espentejar el carro este de pedres que tenim en este ajuntament i que en este cas s'insta en este cas a les majors autoritats i en este cas al govern de la nació perquè s'espavile i que reforme una sèrie de, diguem, de legislacions que ja fa molts anys que estan ja, diguem, ja molt envellides i que necessiten de la seva actualització. Una d'elles és la reguladora de bases de règim local, conforme se fica en la proposta d'acord, i l'altra és la llei 27/2013 de racionalització
i sostenibilitat de l'administració local. Efectivament, fa falta actualitzar-les, però tenim en compte també que si estem en un pleno municipal de Vila-real, de la gent de Vila-real, i que aquesta actualització correspon a les Corts Generals, tant al Congrés dels Diputats com al Senat, on tots els membres dels partits tenen la seva representació política, i que això els veïns i veïnes deuen d'entendre de que una cosa és instar i una altra cosa és ficar-se a treballar. Bé, per altra banda, també m'agradaria, i en aquest cas li dono l'enhorabona al senyor Casabó com a president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, perquè en aquest cas insta també, director, bé, perdón. Vale. Bé, vale. No se pretén això. Bueno, pues com a director en este cas de la federació, bueno, se fica així en la proposta d'acord també de que requereix també la participació de la federació en el Consell de Política Fiscal i Financera i en les conferències sectorials com a membre de ple dret. En este cas seguirem en molt d'interès les intervencions del senyor Casabó, en el sentit de que és un apoyo incondicional i un honor pel nostre poble el que el senyor Casabó pues, puga, diguem, informar-nos degudament i en cada cas de les situacions en les que correspon. Bé, en este cas la sol·licitud que se fa al govern d'Espanya, ja dic que és una sol·licitud que queda molt bé, però ara faltarà que les Corts Generals pues, mos escolten i facin cas a esta proposta, en este cas tan positiva, en este cas pel nostre poble. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor. Bé, per explicar vot Vox, té la paraula la seva portaveu, doña Irene Herrero.
Gràcies, senyor alcalde. Esta propuesta, aunque revestida de buenas intenciones, no aborda los problemas estructurales que realmente afectan a los españoles ni pone en cuestión las causas profundas de los desequilibrios en nuestro país. En primer lugar, resulta sorprendente que esta moción venga de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias, una entidad que en lugar de defender los intereses reales de los españoles, ha funcionado como un chiringuito para colocar a enchufados del bipartidismo. Ni el Partido Popular ni el PSOE han utilizado la Federación Española de Municipios y Provincias para señalar los efectos devastadores que ha tenido el sistema autonómico en la unidad y el bienestar de nuestra nación. Además, la propuesta del Partido Popular no cuestiona en ningún momento el sistema autonómico, sino que pretende fortalecerlo. Un sistema que, como bien sabemos, ha sido una máquina de despilfarro, desigualdad e insolidaridad entre españoles, usado por Partido Popular y PSOE para contentar a los separatistas y mantener su apoyo legislatura tras legislatura. Se ha transformado en una lucha de poder entre varones autonómicos que solo buscan incrementar su financiación a costa del bolsillo de todos los españoles. Vox no va a participar en debates sobre cómo repartir mejor los recursos de un modelo fallido. No se trata de reformar la financiación local o autonómica, sino de cuestionar de raíz este marco territorial que ha convertido a España en 17 reinos de taifas, ineficientes y costosos. Mientras el PP habla de autonomía financiera, en Vox defendemos la optimización de recursos y la eliminación del gasto político superfluo como única vía para mejorar los servicios públicos y el bienestar de las familias. Lo que realmente necesitan los españoles no son ajustes en sistemas autonómicos y locales que perpetúan los problemas existentes. Lo que necesitan es una bajada masiva de impuestos que permita a las familias prosperar y a las empresas crecer sin trabas burocráticas ni cargas fiscales innecesarias. Necesitan una reducción drástica del gasto político, derivado de una descentralización ineficaz que solo ha servido para beneficiar a las élites autonómicas y generar más desigualdad. Por último, desde Vox defendemos una visión nacional de los servicios públicos y los impuestos. Solo así podremos garantizar que todos los españoles tengan acceso en igualdad de condiciones a los recursos y servicios básicos, independientemente de la región en la que vivan. Por todo esto, hemos votado en contra de esta moción, que no soluciona los problemas reales de los españoles y que, además, sigue legitimando un modelo autonómico que tanto daño ha hecho a nuestra nación. Gracias.
Bé, moltes gràcies, senyora
presidenta. Per al·lusions, si me dona un moment. Sí que m'agradaria, jo crec que per suposat que té cabuda aquesta moció en el ple de l'Ajuntament de Vila-real, faltaria que del finançament dels ajuntaments, els ajuntaments no puguem pronunciar-nos. De fet, crec que és aquí més hi ha que escoltar. Hi ha que recordar als veïns que els ajuntaments tenim unes competències en diferents matèries i, per tant, necessitem el finançament adequat per a poder prestar aquests serveis als veïns dels que som competents de prestar-los. I després, pel que fa al que s'ha comentat sobre la possibilitat o no d'adherir-se a aquesta proposta, cal recordar que fa avui just una setmana, dijous passat, en comissió informativa vam parlar d'aquesta proposta que no podia dictaminar-se en la comissió perquè era una comissió extraordinària i, per tant, no cabien assumptes d'urgència. Nosaltres, tot i això, la vam explicar i vam dir que estàvem disposats a que els grups que vulguin s'adheriren. El Partit Socialista i Compromís així ho han manifestat. Vox en aquest moment ja va dir que no anaven a adherir-se a aquesta proposta perquè no la compartien. Per tant, la possibilitat d'adherir-se o no a aquesta proposta, com sempre passa en qualsevol de les que presenten els grups, ha estat damunt la taula aquests dies.
Gràcies, senyor regidor. Continuem en els següents punts. Anem al despatx extraordinari, que té 5 punts. Votem la incorporació dels punts en el despatx extraordinari i posteriorment votarem, si es pareix, els conjunts comptables, fem una explicació conjunta i després votem cada un per separat. I quan arribem al punt de la moció que s'ha presentat per part de Compromís i del Partit Socialista, per aquí de govern, respecte al tema de la fixesa, com és un tema en prou contingut que ha sigut en este caràcter d'urgència, sí que suspendré el pleno durant 10 minuts o 15 per a que es puga valorar un poquet i dialogar al respecte d'esta moció i continuaríem en el pleno. Per tant, per al despatx extraordinari tenim 5 punts. Saben que n'hi ha 4, que són relacions de despeses, i l'últim, i sa moció per urgència presentada per el grup socialista i Compromís, que parla de la fixesa i del procés d'estabilització. Votem, algun grup vol que votem per separat els punts a l'hora de l'urgència o algun vot en contra d'incorporar els 5 punts? Pues sí que queda incorporat, senyora secretària, 5 punts a l'urgència del plenari ordinari. I ara sí, anem a cada un d'ells. Anem, com hem dit, als primers 4, que són relacions de despesa distintes. La regidora d'Hisenda explicarà el contingut dels mateixos i després votarem per separat cada un d'ells. I les explicacions de vot, pues, les que consideren, o si volen entrar a debat en l'explicació després de que la regidora expliqui el punt, pues, m'ho comuniquen. Senyora regidora d'Hisenda, Sabina Escrist, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Avui portem a aquest plenari per urgència 4 relacions de despeses. 3 relacions de despeses són de factures de les festes patronals del nostre poble de l'any 2024 i la quarta relació de despesa és un conjunt comptable de factures de gas on hi ha factures que s'haurien d'abonar, però com hi ha unes factures d'abono de les pròpies companyies de gas, aquesta relació de despeses, pues, en vegada de pujar 54.000 euros, que és el que haurien de pagar, serien uns 37.000 euros, perquè n'hi ha que descomptar aquestes factures d'abono de les empreses de gas. Els tres conjunts comptables de les factures de festes, tant de les festes de... N'hi ha factures de festes de les festes de Sant Pasqual i factures de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, recordar festes participatives, plurals, lúdiques i que aporten també economia al que és al nostre poble, festes que són molt plurals per a totes i per a tots. Són 3 conjunts comptables que pugen un total de 275.200 euros i, com he dit abans, les factures de gas descomptant les factures d'abono són un total de 37.570 euros. Per últim, vull de nou donar les gràcies als departaments d'intervenció de l'Oficina Pressupostària de Tesoreria per tot el treball que fan per a que apleguen així aquests conjunts comptables i després per a que se puguen pagar el més aviat possible, donar sempre les disculpes, demanar disculpes als proveïdors d'aquest ajuntament perquè per la tardança en l'abonament de les factures i també, com sempre, pues, agrair la comprensió dels grups municipals per la premura que fem sempre per aportar aquests conjunts comptables al plenari per a la seva aprovació. Estem a final d'any i nosaltres el que volem és pagar el màxim de factures possibles per a després no trobar-nos en la sorpresa de tindre-les que pagar a l'any que ve, en la 413, i això el que fa és retardar el pagament als proveïdors que han complit la seva feina i que han treballat per aquest ajuntament, i ja sabem totes i tots que el que treballa el que vol és que cobrar. Moltíssimes gràcies.
El que vol i té dret, no és que avui ja només, el que treballa té dret a cobrar, no és un tema de voluntat. Val, anem ara a la votació dels punts. El primer despatx extraordinari és una relació...
Senyora alcalde, com anem a ordenar les explicacions de vot i les...
Com creguen després en una única, expliquen el que creguen. Conjunta, no? Si es pareix, millor. Com vulguen, eh? Tenen dret per separar si volen. Si volen en votar, ja anem demanant explicació de vot. I si no, votem els quatre conjunts comptables, es dona temps, més temps del normal si necessiten, i expliquen en cada una quina decisió han pres i per què. No?
No, jo no tinc problema com decidir.
Es pareix bé, com he dit ara? Conjunta. I després vostès ja el temps que tenen pues, expliquen en cada una perquè s'han inclinat per un sentit de vot. Ja està. Val? Val. El primer, estem parlant del 102/2024, que és el primer punt del despatx extraordinari. Regidor, no ha escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
No.
Partit Popular?
Abstenció.
I PSOE?
Sí.
Bé, pues queda aprovat. Passem al segon. Segon punt és el... la de la relació de despeses 103/2024. Regidor, no ha escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Abstenció.
Partit Popular?
Abstenció.
PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovada. 3. Estem parlant del 78/2024 bis. Això està bé, lo del bis?
Sí, perquè sí? Era, venia d'un altre conjunt comptable, alcalde.
Val, val. Bé, pues esta, regidor no ha escrit.
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Abstenció.
Partit Popular?
Abstenció.
I PSOE?
Sí.
Bé, pues queda aprovada també i anem al 4, que és l'últim, que és el 112/2024. Regidor no ha escrit.
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
I PSOE?
Sí.
Pues queda aprovat també. Val. Aprovades les quatre relacions de despeses, passem a les explicacions de vot. Té la paraula el regidor no escrit, Manu Robert, si vol explicar alguna cosa respecte a les
explicacions. No, gràcies, ho tinc clar.
Gràcies a vostè. Per part de Vox, senyora Herrero, vol explicar?
No, gràcies, senyora alcalde.
Gràcies també a vostè. Per part de Compromís, senyora Fajardo, té la paraula.
Moltes gràcies, senyora alcalde. Bé, nosaltres hem tingut diversitat de vot en aquests conjunts comptables, però el que m'agradaria explicar és el vot en contra del primer conjunt comptable. Nosaltres en aquest conjunt de diverses factures, doncs n'hi ha factures que evidentment podem estar d'acord perquè són factures de feines que ja s'han fet i és evident que els proveïdors que proveeixen a l'Ajuntament tenen dret a cobrar i nosaltres estem totalment d'acord d'això, però hem votat en contra per un sentit polític de la qüestió, perquè nosaltres no podem estar a favor, com una ciutat educadora que som i que anem en els valors de la coeducació, de la solidaritat i de la empatia, doncs activitats que promocionen el maltractament animal, com és el cas de l'encierro infantil en edats d'infantesa, i com que aquesta factura dels encierros infantils anava inclosa en aquest conjunt comptable, doncs hem decidit votar en contra, perquè no volem en cap cas en Vila-real una política que s'aplique que no tinga en consideració que volem un futur lliure de maltractament animal i més en edats infantils. Moltes gràcies.
Bé, i per explicar vot, el Partit Popular, no. Bé, doncs moltes gràcies a tots i a totes. L'últim punt és el quint, que ja l'hem incorporat. Com vos deia, era una moció de l'equip de govern dels dos partits, del PSOE i Compromís, relativa a la fixesa del personal empleat municipal. En aquests moments, que són 12 i 16 del migdia, suspengue el plenari i tornarem a les 12 i mitja, 12:30. D'acord? No? Bueno, 10 minuts al menys. 12:30, jo sé com és això. 12:30, reiniciaríem el plenari. D'acord? Gràcies.
La provincia de Castellón, el destino para ciclistas amateur. Recorre carreteras y rutas. Un entorno único, desde suaves ascensos hasta descensos panorámicos. La provincia de Castellón, una experiencia sobre dos ruedas que combina deporte y naturaleza. Infórmate en turismodecastellón.com. Campaña del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón, financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio competente. Gobierno de España.
Amb l'inici d'un nou any, tot pot canviar. Tenim l'ocasió de renovar i construir un futur pròsper per a tota la nostra gent. És hora de mirar endavant amb optimisme, de transformar els reptes en oportunitats i d'aconseguir una Vila Real millor. Desitgem que la màgia d'estos dies ompliga de pau i felicitat els cors de tot el veïnat de Vila Real. Bon Nadal. Partit Popular Vila Real.
Real Export Cooperativa Vila Real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevención? ¿Certificate profesionalmente en fontanería, electricidad o albañilería? ¿O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionaremos la teua capacitación en Elevat Formación. Carretera d'Ondas sense número en Villarreal.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
El Nadal es compartir.
El Nadal es reunirse con las personas que más estimes.
El Nadal es solidaritat.
El Nadal es màgia!
Fundació Caixa Rural Villarreal vos desitja bon Nadal i feliç any 2025.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Navidad, los pequeños gestos cuentan.
Ven al Mercadillo Solidario que se celebrará el 7 de diciembre en McDonald's Castalia, el 14 de diciembre en McDonald's Vila Real y el 21 de diciembre en McDonald's Ciudad del Transporte, de 12 a 22 horas. Todo lo recaudado se destinará a la Casa Ronald McDonald de Valencia, que ofrece alojamiento y apoyo a las familias de niños hospitalizados, juguetes, peluches y más. Detalles perfectos para dar un toque especial a tus fiestas, porque ser solidario también es un regalo de Navidad. Con la colaboración de Todo Juguete, Óptica Valls, Grupo Zona y Globo Fiesta.
Estas fiestas el mejor regalo está en Multiópticas, porque tienes dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros y las puedes compartir, unas para ti y otras para quien tú quieras. Elige compartir y elige entre más de 1000 modelos de gafas Mo, solo en Multiópticas.
La nit de Nadal és nit d'alegria. El fill de Maria és nat al portal. Perquè tinga son en esta nit santa, sa mare li canta non non la non non. No plores, fillet, que et vela la mare. Adorm, que el pare et fa un bressolet. Te'l fa de marfil i fusta olorosa. Per jastins li posa bocelles d'abril. Et fa ricocer la nit estrelada, la blanca nevada llençol et vol fer. Pastors dels serrats, pastors de la plana, porteu-li la llana dels vostres ramats. Veniu, si voleu, besar ses galtetes. Veniu de puntetes, si no el despertés. Non, non, la non, non, perleta del pa.
Rosi blanquet, rosi blanquet, fill de la Verge Maria, n'és nat en una establia. Allà dalt de la muntanya, fum, fum, fum. Si n'hi ha dos pastores, xabrigadet, xabrigadet, amb la pell i la samarra, metge, nous i botifarra. A 25 de desembre, fum, fum, fum.
A 25 de desembre, fum, fum, fum.
És el dia de Nadal molt principal, molt principal. Quan s'acaben les matines, farem bones coques fines.
Música.
Josep diu a Maria.
Anem caminant bé, que l'entrada del poble tinc un amic fuster.
Quan toquen a la porta, responen
que qui és?
Sant Josep i Maria, que viuen a Belén.
Respon l'amor de casa,
que què voleu de mi?
Sant Josep,
contesta com un fascinador.
De tu no me'n recorde, jo no tinc joc per vos.
Josep encara prova,
jo vos he fet favors,
però només contesta,
jo no tinc lloc per vos.
Amén, gent dona meua, veig homen són ingrats, apropia un estable on ens podem ficar.
venir tan besagal, vos venir tan besagal.
Tots los anys així venim, tots los anys venim així a cantar per este temps. Les cançons de l'Aguinaldo i les del celestial Jesús, i les del celestial Jesús. Cançons de l'Aguinaldo i les del celestial Jesús, i les del celestial Jesús.
Extraordinari és la moció de Compromís i del PSOE relativa a la fixesa del personal empleat municipal. Bé, doncs té la paraula la portaveu de l'equip de govern i portaveu de Compromís, doña Maria Fajardo, per explicar la proposta.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Aquesta moció que portem avui és perquè, com coneixen tots vostès, hem estat recentment també celebrant meses de negociació juntament amb els sindicats per abordar aquesta qüestió, perquè abans del 31 de desembre s'havia de prendre una decisió per part de l'Ajuntament en quant a la estabilització o fixesa dels funcionaris de la casa. Nosaltres vam estar comentant i parlant amb els diversos afectats, perquè el que s'ha fet des d'aquest Ajuntament també és la classificació de cada persona individual de quina era la seva situació laboral. Vostè ustedes saben que según la sentencia del TJUE va a recordar en el seu apartat 65 que es produeix un abús per part de les administracions quan de manera successiva s'utilitzen relacions laborals que tenen una duració determinada i que aquestes doncs no són prorrogables, és a dir, que quan superen el termini de 4 anys, doncs s'ha de prendre una decisió del que es fa amb aquests funcionaris. Per la qual cosa, este interinatge que de manera natural doncs s'ha estat prorrogant en el nostre ajuntament ha d'acabar a la seva fi, per la qual cosa el que plantegem avui en la moció és que tots els grups polítics tractem de donar suport a la proposta aprovada majoritàriament pels sindicats amb representació sindical a aquest ajuntament en la mesa general de negociació que es va celebrar el dia 26 de novembre en el sentit de resoldre les reclamacions de fixesa presentades pel personal empleat per a fer front a eixe abús de temporalitat en virtut de la directiva 1999/70 transformant el personal en personal funcionari de carrera fixe a extingir o personal laboral fixe segons les circumstàncies de cada lloc de treball a través de la superació o no d'un procés selectiu. Què vol dir això? Doncs que totes aquelles persones que hagin estat funcionàries interines a través d'un procés selectiu, és a dir, que han fet un examen, han fet una entrevista, és a dir, que han passat per un procés d'igualtat, mèrit i capacitat, que són els tres valors que determinen si una persona doncs, és mereixedora de ser funcionària de carrera o no, seran automàticament funcionàries de carrera, en canvi, les persones que no hagin estat en aquest procediment, però que sí que porten una funció interina en aquest ajuntament durant molts anys, doncs tindran aquesta figura de fixe a extingir en la seva figura i lloc de treball que ocupen. Per això demanem que, igual que s'han fet en altres qüestions en este ple, demanaríem evidentment que se'ns farà costat per part de la resta de grups, perquè considerem que nosaltres, els polítics, anem i venim d'esta casa, però el personal tècnic i funcionari d'esta casa doncs és el que es queda, és el que treballa per a que Vila-real funcione, per a que el dia a dia no s'ature i al final és als qui els hem d'agrair tota la tasca que fan cada dia per fer que l'Ajuntament funcione de la millor manera possible i donar aquest servei públic a tots els veïns i veïnes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyora regidora. Alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Bé, doncs passem a votació de la moció. Regidor no escrit.
Sí.
Vox?
No.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
I PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovada. Ara passem a les explicacions de vot. Té la paraula el senyor Manuel Robert. Don Manuel Robert, regidor no escrit.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en esta moció ha sigut una moció pues, com aquell que diuen és el nostre poble mort de pelar, és a dir, ens ha donat 5 minuts antes de pràcticament de la continuació del pleno i per tant no hem tingut pràcticament temps de poder-la mirar. Entenc que és una moció que bueno, fa referència expressa a aquesta voluntat que hi ha de que totes aquelles persones que estan en una situació d'interinitat pues, puguen accedir ràpidament i diguem, a lo que és la fixesa en el seu treball i que efectivament estem complint no solament en la directiva que deia la senyora Fajardo de la Unió Europea, sinó també el Tribunal Suprem, que en diverses sentències ja ens ha deixat clar que la responsabilitat és dels propis ajuntaments per aquesta situació d'interinitat i que aquesta situació d'interinitat no pot quedar-se com a forma injustifica de mantindre personal sense tindre, diguem, la regularització corresponent i que en dret els correspon. Ja dic directament per, no solament per la sentència de la Unió Europea, sinó també per jurisprudència major, que en aquest cas és la del Tribunal Supremo. Per tant, este regidor està conforme en que totes aquelles persones i situacions en les quals se dona aquesta interinitat injustifica pues, passen directament a la formació de tots aquells tràmits oportuns, siga conforme diu la moció en la seva petició de poder demanar un procés selectiu o no, però sí que en definitiva una regularització que esta part considera que és justa i que és adequada, diguem, a lo que és la jurisprudència. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè per explicar vot. Vox, senyor Herrero.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, deguda a la rapidesa en la que se mos ha presentat, nosaltres no hem pogut parlar en els sindicats i de fa un mes que se va votar en la taula en la qual jo també estava present, sense veu i vot, però estava present, han passat diverses situacions i no sabem el que ara pensen tots els sindicats. Per tant, no podem apoyar algo hasta que no puguem parlar en ells, per tant, han votat que no. De totes formes, té que quedar clar que per fer la fijesa hauríem passar per un procés d'estabilització i fer una RPT que en el pacte de Toll, en el punt 8A, vostès ho van firmar, aprovació de la RPT de l'Ajuntament de Vila-real durant l'any 2024. Així mateix continuarem impulsant el procés d'estabilització i l'inici dels tràmits per a l'aprovació del reglament de reconeixement de la carrera professional. Això ho van firmar vostès dos, els dos partits que ara estan presentant aquesta moció, i no l'han complida. En el pacte de Toll es deia que això tenia que estar antes del 31 de desembre. Com vostès no estan complint un pacte entre vostès, ara volen que tot el plenari ens mullem en què és el que s'ha de fer. Jo crec que si era una responsabilitat seua de l'equip de govern que van firmar, deurien mullar-se vostès i vostès deurien decidir què és el que s'ha de fer o, si no, complir el pacte que vostès mateixos van firmar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.